Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 13 minuts del matí és la segona hora d'aquest matí. Nosaltres, d'avui dijous 20 de novembre del 2008. Saben vostès que cada 15 dies dediquem el nostre temps a la gent de l'ADEC, a l'agrupació d'empresaris del Garraf, l'Alt i el Baix Penedès. Cada 15 dies algun tema d'actualitat en aquest, diguem-ne, en aquest període de crisi que l'estem abordant des de moltes maneres diferents, però segurament enmig de tota aquesta crisi hi ha molts canvis, botigues noves que es posen, botigues que tanquen. El darrer dia que teníem amb nosaltres el president de la FECES, en parlàvem de tot plegat, de fins a quin punt els establiments es poden mantenir amb aquests lloguers, fins i tot abogava perquè els propietaris de determinats locals no apretessin tant en el lloguer en el futur, els seus inquilins, si no es vol que el comerç o el petit comerç es perdi d'alguna manera o altra. En fi, moltes coses sobre la taula i avui en parlarem del comerç, un enunciat que ens proposa l'ADEC, que és d'aquests així, diguem-ne, de pregunta directa i de cara a la paret, no? Què està passant amb el comerç a Sitges? Així, obertament, amb tots els matisos que vulguin. Susana Gómez, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
A Vilanova suposo que el mateix problema, tot arreu, tothom donant voltes a veure què passa amb el comerç, no?
M'imagino que sí.
Hi ha molts comerços adherits a l'ADEC, a part d'empreses, al petit comerç,
sí,
també.
Sí.
Quins avantatges els porta l'ADEC en els petits comerços, concretament?
Doncs temes d'assessorament puntual, tema de cursos, sabem que pel comerç és bastant complicat, per l'horari, però bueno, sempre a l'ADEC intentem doncs programar cursos amb aquells horaris que els hi vagi bé.
D'acord.
Sabem que és complicat, perquè l'horari d'un comerç és, és bastant complicat.
I més ara, no?, que els comerços es veuen gairebé obligats a fer un horari,
sí,
encara
sempre
més ampli.
Sempre
no?
Intentem doncs estar al costat d'ells.
Cursos, sobretot, Susana, suposo, dedicats a la gestió, segurament, en molts casos.
Atenció al client,
coses d'aquest tipus, no?
Gestió amb proveïdors...
Montsell, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Una altra vegada.
Ja no em moc.
Què està passant amb el comerç de Sitges? Si està passant alguna cosa.
Home, jo crec que el comerç està notant la crisi, i la crisi més aviat a Sitges ja s'ha notat aquest estiu. A la meva manera de veure, i per el que he parlat amb comerciants, els que ens dediquem al turisme i vivim del turisme, doncs aquest estiu ja ens ha sigut una mica dolent. I amb els que he parlat, vaja, ha passat igual que amb mi. Resulta que la crisi ha vingut primer a Europa, o s'ha notat primer a Europa, i els estrangers no han vingut tant, suposo, i a més no han gastat tant. Llavors, esclar, ens hem de mirar per de cara a l'any que ve, pues, anar al tanto amb les compres i mirar de fer coses una mica més bé de preu perquè hi puguin arribar més, no sé.
La Montse
té a veure què passarà.
La Montse té la botiga des de fa quan?
57 anys.
D'acord. Per tant, la Montse és la propietària del local, per
sí,
dir-ho així.
Bueno, jo, si no fos la propietària, hauria de tancar. T'ho dic clarament. No podria tenir la botiga.
Així
no,
de simple.
Jo, si tingués que pagar aquests lloguers, no podria. No podria. Ara, mira, com que és meu, doncs em poso una mica de lloguer a mi mateixa i ja està, però una cosa senzilleta.
D'acord. És l'experiència dels 57 anys. A l'altre costat de la taula saludem una persona que posa en marxa un establiment. Ella és la Blanca Altimira. Blanca, bon dia, bona
hora.
Hola,
bon dia.
Esclar, escoltant a la Montse, jo no sé si la Blanca deu haver pensat, mare de Déu, m'he ficat
ja. Bueno, és diferent, no, lo seu,
no. La Blanca és a punt d'obrir una jugueteria que es diu Cocodrilo, o Joguines Cocodrilo, si volen,
sí,
dir d'aquesta forma. L'obres aquest dissabte.
Exactament, aquest dissabte, dia 22, a les 5:30, és la festa d'inauguració.
Esclar, la primera pregunta és... Per què ho fas? Per què poses una botiga?
Perquè, en principi, bueno, jo em dedico a l'ensenyança també d'arts plàstiques.
Sí.
També tinc una filla i era una manera d'unir la vida de la meva filla amb la meva carrera professional.
Vaja, una forma, diguem, de conciliar.
Conciliar,
la vida familiar amb la,
sí,
professional.
Sí, perquè també a la botiga de joguines farem tallers d'arts plàstiques.
D'acord.
Aleshores, bueno, era una mica d'unir-ho tot. Quan ella surti del col·legi pot estar amb mi. És un món que als nens els encanta. Ara mateix jo em moca dintre d'aquest món. I després vaig fer un estudi de mercat a Sitges i vaig veure que no hi havia una mica el que jo venc. que és una joguina de fusta amb una qualitat bona a un bon preu. I jo crec que des de fa un temps, fins aleshores, doncs els pares miren també la qualitat de les joguines dels seus fills. També tinc jocs didàctics, farem festes d'aniversari.
O sigui que diríem, Blanca, joguina clàssica, per dir-ho d'alguna manera, aquella joguina de tota la vida, per dir-ho així.
És una joguina clàssica, amb un toc modern. També tinc puzzles, trencaclosques, una mica de tot.
O sigui, aquelles construccions de fusta, de dalt de fusta.
Construccions de fusta, tinc llibres, contes, llibres creatius molt macos per dibuixar, pintar, fer collage. I després, per exemple, farem un apartat, tinc una sala dintre molt gran, amb una taula molt gran, on farem tallers de pintura per nens de totes les edats, escultura i manualitats, com fanalets de Nadal, papiroflexia, etc.
D'acord, coses que complementin estrictament el que seria un negoci de la joguina.
Exacte, no? I a més també hi ha una part que els nens a la jugueteria poden venir i jugar. O sigui, que sigui una mica una botiga interactiva, que tingui una mica de vida pròpia.
D'acord.
Que no sigui una botiga de venir, entrar, comprar i sortir. També hi haurà un panel d'una mica de tot, que es titula el panel, i els nens i les mares poden buscar, per exemple, un intercanvi d'una persona que parli una hora amb mi en francès. Per exemple, un cangur per aquest dissabte. Faig pastissos per aniversaris, que també tindrem una secció de...
És a dir, que la botiga serveixi de punt d'unió o de relació entre els diferents usuaris.
Sí.
Has tingut botiga abans? Has tingut comerç o no? O aquesta és la primera experiència
jo
comercial?
Jo em dedicava a la venda d'art. Fins ara, portava una galeria d'art.
D'acord.
I jo ja vaig notar la crisi.
Aquí Sitges o fora
sí,
de
Sitges? Sí, aquí Sitges. Sí. I jo ja vaig notar de seguida la crisi i ja, pues... Ho vaig tenir que deixar.
D'acord, t'ho preguntàvem per si la Blanca ha escoltat, en aquest cas la Montse segur que no ho ha escoltat amb una trajectòria tan llarga, però quan un posa un establiment li diuen no t'enganyis, que Sitges dona la sensació que és una cosa i després és una altra o no sé què. Aquest comentari
és diferent, el que ella posa és diferent? Jo trobo que és una cosa que està molt bé i que el que ella diu has fet un estudi de mercat i
d'acord, és a dir, has fet números, eh?
Si pago el lloguer, ja estic contenta. I el meu lloguer no és exagerat. No és com un lloguer, jo estic al carrer Sant Josep, no és com un lloguer a lo millor del carrer Parellades ni del carrer Sant Francesc.
D'acord.
I vaig agafar una cosa, pues, el que a mi sempre em guia és una mica qualitat-preu, que tinc una relació adequada.
D'acord.
I a partir d'aquí ja...
Ha costat trobar aquest lloguer?
Un any.
Un any?
Un any, sí. O sigui, ja va ser dels primers que vaig mirar i vaig estar darrere d'aquest local un any.
I no pensaves, a veure si ho perdré, a veure si ho perdré.
Sí, vaig pensar moltes vegades que ja ho havia perdut. Sí, sí, però vaig estar allà darrere.
Batallant,
sí, i al final,
al cap d'un any. No cal que ens diguis la quantitat, però entre 2.000 i 4.000 euros?
No, menys.
Menys. És una bona negociant, vostè.
Vaig negociar molt, però també em vaig assessorar de persones que saben més que jo.
Entesos.
Clar, vaig anar amb una persona que l'estimo molt i que li vaig demanar que m'acompanyés.
Allò amb tota confiança de dir, ajuda'm a veure com ho podem.
Sí, ajuda'm a negociar i ella em va, que es dedica a les finques, a les finques una senyora,
sí.
I ella em va ajudar.
Vaja, doncs una bona forma de començar. En Rodolfo Martínez, bon dia i bona hora.
Molt bé.
En Rodolfo ha estat aquí més d'una ocasió també i la pregunta podria ser la mateixa que l'haguessin fet en anteriors ocasions o en les ocasions que vinguin. Què està passant amb el comerç a Sitges? Si està passant alguna cosa.
Bueno, primer jo voldria felicitar la Blanca per la idea de muntar una botiga
Gràcies.
A Sitges, que sempre, quan més botigues n'hi hagi, més... millor anirem.
Sí? Això es pot dir obertament? Com més botigues hi hagi,
això
millor?
Això està claríssim.
O sigui,
la concentració de comerç fa...
Jo també ho crec.
Si tens més oferta, la gent no ha d'anar a buscar coses fora. Nosaltres també tenim botiga a Ribes, si ens trobem que a vegades la gent s'ha d'anar fora perquè no té prou oferta de tot, com si diguéssim. Aquí a Sitges n'hi ha més oferta. L'únic que també tenim fama de que el preu és una mica alt.
Encara s'arrossega, això?
Sí, i és mentida. O sigui, bueno, no és gaire veritat, perquè quan comences a mirar a fora...
Anava a dir compte, perquè això ha estat un matís interessant. Primer has dit és mentida i després has dit no és gaire veritat.
No, bueno, a veure, has de pensar que nosaltres ho controlem bastant, per exemple, els preus de, inclús nosaltres tenim competències com MediaMarket i gent d'aquesta, que contínuament anem mirant els preus que tenen ells. I et dones compte que en un 70% de productes estan molt més cars que qualsevol botiga convencional, o sigui, no que la nostra, sinó que qualsevol botiga convencional. L'únic que després s'han ficat en lletres grans, com si diguéssim, les ofertes. I hi ha ofertes en les que tu no arribes, de cap de les maneres.
Que sí, les ofertes són molt importants.
Algunes sí, però... perquè igual són productes que estan descatalogats, que nosaltres ja ni tenim accés, perquè hi ha, per exemple, un fabricant quan ha de treure un producte que ja sap que no té continuïtat perquè s'ha quedat antiquat pel que sigui, pues igual ho fica en superfícies d'aquestes per donar-li sortida.
Per treure tot l'estoc que li pugui quedar?
Efectivament. O a vegades inclús per liquidar i recuperar diners, perquè clar, necessiten líquid per pagar. I llavors el que passa és, clar, nosaltres ho hem comprovat pues, quan vas a un mercat, quan vas a uns puestos, que quan les cadenes normalment tenen un problema i és que han de seguir, per exemple, les directrius del central. I el botiguer, quan veu que no ven durant un dia, el dia següent baixa els preus per adaptar-se i vendre, perquè si no sobreviu. I llavors qualsevol que sobrevisqui normalment té uns preus adequats a l'àrea on està i al... i el que ha de fer.
D'acord, en qualsevol cas sou tres tipus de comerç molt diferents. La Montse depèn de la temporada i per tant el que no es vengui la temporada passi-ho bé. Vosaltres depeneu de la tecnologia que canvia d'una forma constant amb nous aparells cada dos per tres i per tant allò que es pugui tenir en estoc a la botiga ben aviat com
no pots tenir estoc.
No pots tenir estoc.
Cap.
No pots tenir estoc.
No, perquè tens 10 teclats per dir-te alguna cosa si el dia següent han baixat de preu. A l'estoc que tens allà
ja t'està fent mal.
Clar, nosaltres treballem totalment just in time, o sigui, ens demanen un producte pel matí, per la tarda l'has de tenir o el dia següent. Llavors, clar, és tot el tema de logística i d'aconseguir els ports gratis o econòmics, fer comandes grans, o sigui, és molt complicat el tema.
D'acord.
Sí, però bueno,
No, però vull dir que forma part també de l'explicació dels obstacles del petit comerç.
Això fa que les botigues puguin ser petites i a vegades no necessites tenir gaire producte perquè vens més des de l'oficina, com si nosaltres tenim l'oficina a l'Oasis, i venem més des de l'oficina que no des de
la pròpia botiga, no?
Perquè o sigui, el marc nostre d'actuació no pot ser mai ni Sitges, ni Sant Pere de Ribes, ni el Garraf, o sigui, t'has de moure per tot arreu fins a que aconsegueixes les comandes necessàries per pagar les deutes del mes. Bueno,
quant de temps fa que esteu a Sitges?
Des del 91.
D'acord. Esteu de lloguer?
A veure, el local és del pare de la meva dona. El de Ribes és nostre.
D'acord.
Sí. No, jo crec que de lloguer no podria... No,
d'acord, torno a... Estaries més o menys amb la Montse?
No, a veure, és que n'hi ha anys en els quals les despeses fixes, com si diguéssim, les pots assumir i no hi ha cap tipus de problema. N'hi ha altres anys que n'hi ha més crisis, com si diguéssim, i les despeses fixes són les que no pots assumir de cap de les maneres. Llavors, si és un local teu i no pots cobrar-te el lloguer, doncs no te'l cobres i no passa res. Entens? I l'any següent, quan
tens... Sí, doncs mira, fas un cap per mans perquè és casa meva...
Has de mirar a veure com financies, com si diguéssim, els moments baix, com si diguéssim. I quan tens un pic, doncs llavors recuperes allò que l'any anterior has perdut.
Blanca, que és el que...
En els moments...
Difícils, no?
Hi ha coses molt rares. Mira, per exemple, aquest any la nostra facturació jo crec que és com un 20% més petita que l'any passat.
D'acord.
En canvi, els beneficis són un 150% superiors. Dos més servei, o sigui, d'alguna manera com si diguéssim...
Quan un ve de lletres li han d'explicar això, que una cosa molt rara.
La facturació no vol dir tenir més beneficis. Vale? I ara et passa quan arribes amb un comerç i on dono compte, jo ara per exemple estic aprofitant per comprar roba i coses d'aquestes perquè vas a un puesto i et tracta molt bé
perquè
com n'hi ha pocs clients
tot i que a partir del que comentaves, això què vol dir? Que es carrega més sobre el producte?
No, que per exemple estàs ben més serveis. O sigui, el temps que abans dedicaves a instal·lar material, per exemple, que al marge del material igual pot ser d'un 3, un 4, un 5% amb informàtica, que és molt petit, o sigui, no em posarà a plorar aquí del tema aquest, on et guanyes més és amb el tema de serveis. I ara resulta que com la gent no està canviant parc, a vegades n'hi ha...
Serveis vols dir manteniment?
Sí, instal·lacions,
reparacions, etc. Com que la gent no canvia ordinadors i ja s'estira una mica més...
Fas més reparacions, que són més rentables, fas més intervencions, i abans també són més rentables, i a vegades quan canvies màquina... Tu et gastes molt més diners, o sigui, el client s'està gastant 100, però nosaltres rebem 5. Ara el client es gasta 50 i com si diguéssim el 50 aquest, pues, després són per pagar personal i tal, però que en la compta de beneficis pues, resulta que és, et dona més benefici, entre cometes. O sigui, que és una cosa que és paradòxica.
Això gairebé vindria a dir que en època de crisi s'ha acabat allò de que, escolti'm, això no m'acaba de funcionar, bé, llenço i compro un altre.
No, la gent repara més.
La gent repara més.
Sí, i a vegades s'equivoquen, perquè o sigui, igual seria més... I després hi ha una cosa, no sé si ho heu notat vosaltres que veniu també, i és que la gent està comprant bo. Si la gent no vol allò, una cosa que es pagui dintre dos dies, igual per un portàtil, la gent sí que volen el més barat que hi hagi perquè tenen la idea de canviar-se dintre d'un any o dos.
D'acord.
Però quan es compren un monitor, alguna cosa que saben que els hi durarà més temps, compren el bona qualitat. O sigui, no és tan...
No passava tant abans, això?
No, abans anava més de baratillo, ara anava més de qualitat. O sigui, és una mica... Suposo que la gent pensa que no pot llançar els diners, triga una mica més a comprar...
I allò, compro poc, però compro bo.
Sí.
Sí.
Sí, jo crec que...
Sí, amb sabates també està passant.
El que s'està perdent és la compra emocional, aquella, com si diguéssim. Passo per aquí.
La compra impulsiva, per dir-ho així. La de la butxaca...
Però aquesta és la que em va, no? No, és de poca... O sigui, en comparació informàtica és diferent. Jo venc de compra emocional.
Mm-hmm. Vols dir que costa la que entra per la vista, està clar.
És diferent. Ah, jo venc amb la gent que ve a passejar per aquí i veu i diu, ostres, això no ho he vist. I pam.
És que avui en dia costa més unes sabates que un portàtil.
No, mare meva, segons quines.
No, però quasi.
Quines coses t'has de sentir, eh? Quines coses t'has de sentir.
No, quan hagin canviat el preu de les sabates, sinó que el portàtil se l'han rebentat.
Canvio sabata per
portàtil. No, quan has fet l'estudi de mercat, hi ha un prototipus del possible client que pot tenir una botiga de joguines d'aquestes característiques?
Bueno, jo no rebutjo cap pare ni cap mare.
Està clar,
jo
no?
Crec que tots els pares poden arribar a... els hi pot arribar a agradar una de les joguines que jo venc. Aleshores jo em dirigeixo a tots els públics que hi ha. O sigui, no...
Ho dic perquè és que amb l'oferta tan enorme que hi ha, d'així, de joguines en general... Clar, des de fora pot semblar, ui, quan un munta una botiga de joguines i és una joguina tan específica, deu pensar, escolta, elabora publicitat de televisió, no ho sé, tantes coses que poden...
No, és una joguina que li pot agradar a tothom. Perquè és molt maca i és des de la primera infància, els primers estímuls, tàctils, sonors, visuals, fins als 10 anys, 11 anys, perquè també hi ha... arts plàstiques, o sigui, poden adquirir, per exemple, coses per pintar, dibuixar, retallar, fer collage, guix,
d'acord,
també per modelar...
Mm-hmm. O sigui, aquí poca tecnologia, eh?
Poca tecnologia.
Aquí fent el caparró...
De moment,
a base,
encara no hi ha arribat.
Encara no hi has arribat.
No, perquè jo...
Perdona, no, és sí. Que em sembla que això són les joguines. O sigui, avui en dia
el que
estem acostumats és a que et regalen amb els crios, et regalen residus. O sigui, coses que dintre de 3 mesos se'n van a les compraries. Coses a vegades amb plàstic, moltes piles i tal i qual, que fa les coses completament soles i que el crio allà no pot intervenir en res. Vale? Jo quasi prefereixo sí, una joguina d'aquestes de fusta i després sempre juguen amb el cotxet aquell de fusta amb quatre
aquest
rodes.
Aquest el
i tal.
Tinc.
No, però em refereixo que és la joguina intel·ligent, la que et permet expressar el crio. L'altre l'únic que fa és un espectador com qui veu la tele, però veu una joguina que està fent...
Doncs aquí deu haver alguna cosa que no funciona, eh?
Home, doncs...
Perquè, esclar, diguem-ne, hi ha més botigues dedicades a aquest tipus de joguina.
Sí. A residu, a la producció de residu.
Que no passa el tipus de joguina que diu la Blanca, que és aquella a la qual al final... el nen o la nena acaba jugant, queden totes les altres aparcades i resulta que aquell cotxet de fusta o el que sigui
és
el que més li acaba agradant.
Mira, per exemple, jo com mare vaig estar buscant joguines per la banyera i no trobava coses que m'agradessin. Pues vaig trobar, per exemple, una marca anglesa que té una relació qualitat-preu molt bona, o sigui, per 10 euros tens una joguina per la banyera xulíssima, per fer bombolles i per enganxar les rajoles. I tinc una varietat doncs, molt extensa, per exemple, de joguines per la banyera, que costa de trobar. I després també, per exemple, mòbils, també tinc moltes coses que... per Sitges, per les...
Que ens entenguin, no mòbils telefònics, eh?
No, mòbils,
eh? Mòbils, eh? Que allò que penja del sostre i que fa tan bonic,
sí.
Això em referim. No,
i després tinc una marca alemanya que es diu Ava, per exemple, que és molt bona.
I això com es troba, Blanca? Què? Internet,
pues
distribuïdors, què es fa?
Bueno, porto un any buscant proveïdors, buscant. Jo no tenia encara el local i ja estava buscant els meus proveïdors i les marques que volia i el que m'agradava.
Els proveïdors exigeixen molt que o no, un ballar davant, això per
sí,
cadascú dels tres, eh? Com funciona
crisi,
aquesta relació del petit comerç amb els proveïdors i fins a quin punt això pot influir molt en...
Jo m'he trobat proveïdors molt agradables que m'han donat consells, que han estat molt
conscients del projecte teu,
sí.
Vols dir?
I m'han dit, a lo millor no compris molt d'això, compra això que ho vendràs molt bé i tal. i d'altres que no, que volen vendre i vendre i vendre, i ja tens que ser tu. Però jo també he estat molt previnguda, m'han aconsellat molt, aquí ves en compte, aquí no sé què, i jo sempre escolto. Després faig el que vull, no? Però... I aleshores he intentat, doncs...
Perquè tu tens estoc a la botiga? Sí.
Sí, sí, sí.
Aquí no es tracta tant d'allò d'un dia per altre, sinó...
Ui, no, no, jo tinc que tenir molt estoc.
Has de tenir molt estoc.
Sí, perquè el meu és molt visual i, clar, és també d'impuls... Sí. I també és de projecció de futur, perquè els pares doncs veuen que aquesta joguina al nen li ajudarà a desenvolupar la percepció visual, per exemple, o aleshores ells ja veuen...
I com que el temps passa molt ràpid, suposo que els pares d'un nen o una nena de 3 anys doncs ja poden veure la joguina pel nen de 5 o pel nen de 6,
sí,
i quan
sí,
d'aquí uns anys, mira, ja farem aquesta o que farem l'altra, no sé què,
sí,
no?
Bueno, també tinc bicicletes que ja... pensant dintre de 4 mesos ja començaran amb bici
i per tant doncs ja traiem l'ull molt, molt
sí.
A una sabateria fa falta tenir molt estoc,
molt, moltíssim, perquè has de pensar que per vendre unes sabates n'has de tenir com a mínim 12 sí, per vendre un parell de sabates n'has de tenir 12 parells, perquè d'un mateix model que veis a l'aparador com a mínim 12, perquè has de tenir 35, 36, 37, 38, 39, 40 i 41, 7 parells. I llavors hi ha números que n'has de tenir més. I el que passa és que quan acabes, per exemple, els tens tots i has venut tots els 6, us posa. Doncs tothom que t'entra té el 36. Per aquella llei de la...
Sí, la llei de Murphy.
I bueno, dius ara, digues, per què? Que aquest model tothom té què?
He de ficar un detector a la porta de la botiga i mirar els peus a veure...
Ja quan entra i diuen el número ja penses, a veure, t'han demanat aquesta sabata, penses ara, dirà, que aquest número que no tinc.
I aquesta relació amb els proveïdors com s'estableix? Suposo que hi ha gent a la qual coneixeu de tota la vida.
Avui vaig a fer l'última compra per l'estiu que ve. L'última ja.
Per l'estiu que ve ja.
Per l'estiu que ve, ja ho tinc tot comprat. Només avui em quedava un i vaig avui a la tarda. Hi ha uns... els viatjants tenen uns despatxos. Abans venien a casa, però ara anem als despatxos nosaltres. Tenen unes oficines, en general estan bastant amb els mateixos edificis. Sí. Hi ha diversos edificis a Barcelona que tots són despatxos de sabates. I llavors anem a comprar allà. Jo ho trobo més còmode que el que feien antigament, perquè abans venia el viatjant amb totes les sabates, les tenia que estendre i havies de triar. En canvi allà vas i les veus totes ben posades, i de vegades tu tries una cosa que ell no li...
D'acord, vols dir que trio d'una forma més tranquil·la.
I et diu, oi, això jo no ho he venut gaire. Et diu, per què vols aquesta? Doncs vull aquesta, si no l'has venuda jo vull aquesta, perquè...
Pel que sigui,
sí.
Per allò de l'ull clínic, no?
A més, Sitges és diferent de Barcelona i d'altres llocs.
Sí. En què?
Amb tot, aquí és més avançat. Aquí la moda és més avançada, és molt més extremada. A la gent els hi agrada, que la gent que ve aquí posar-se coses una mica
extremades. Llampant, sí. Cridar una mica l'atenció?
Sí.
Sí?
Sí, sí. I la gent doncs, ve aquí, veu, i llavors tens que tenir un escaparate que
cridi
l'atenció. Que llami l'atenció, colors... que no trobaran en una altra banda, no? Per exemple, diu, ui, aquest color fa, si no... Bueno, és igual, en faré menys, vull dir, faré els 12 justets i prou, però dona...
Clar.
Això ha passat, hem de suposar
això
que ha anat...
tota la vida ha passat.
Tota la vida? Sí. És a dir, aquesta...
És que nosaltres abans teníem fàbrica, i el meu pare ja també feia sabates molt avançades, anaven a Itàlia i copiaven, però feien cosa molt avançada. I llavors, esclar, era molt fàcil, perquè no calia tenir els 12 parells. Vull dir, tenies uns quants parells i quan la gent, quan anaves venent, anaven fabricant. I ara, clar, ara és molt més difícil i ho has de comprar. Sí que hi ha magatzems, però els magatzems mai és la qualitat de les fàbriques que compres directe. Vull dir que... i no pots refiar d'un magatzem.
O sigui que obligadament en una sabateria el magatzem és tan important com la botiga.
Hombre, i tant que ho és. I clar, si compres i no vens, pues et queda per l'altre any, I si t'equivoques al comprar amb alguna cosa...
Te la penges al clatell.
Te la penges, sí. Vull dir que la sabateria és molt difícil. Molt. Jo, bueno, portem molts anys i ja, pues, ja li portem, però... És difícil.
I aquest és un poble complicat?
Jo t'ho asseguro que la sabateria crec que es té que tenir diverses sabateries per anar bé.
Però n'hi ha unes quantes de Sitges, no?
No, no, d'una mateixa cadena.
D'acord, d'acord. Tens?
Jo perquè ja amb els anys ja m'he anat fent gran i els fills no he volgut seguir ningú. Però jo crec que si
tens una mica de força
si hagués tingut algun fill al darrere, hagués obert una sabateria a Vilafranca i una a Vilanova. I llavors pots anar traginant amunt i avall les coses i és molt millor.
Vaja.
Amb el mateix quasi magatzem podria sortir tres. Nosaltres abans en teníem dues. El mateix a Sitges i ben a la vora. I anava bé. Després ja, mira, com que no vaig voler tenir tanta feina, em vaig quedar amb una. Però ara ja perquè ja sóc gran i tampoc estaré masses anys. Però sí, jo hagués obert a obrir diverses botigues. Crec que és la manera, perquè llavors pots demanar el número que et fa falta.
I jugar amb aquest, jugar una mica amb els estocs de cada
sí,
botiga, no?
Jo crec que l'estoc és el més essencial. Però bueno, tenim el que tenim.
D'acord.
Hem de mirar a fer el negoci
I ara, vist d'aquesta forma, és difícil posar una botiga aquí a Sitges?
Depèn de on. Jo crec que el que ell ha fet està molt bé. La veig bé i veig una botiga que pot tenir molt de futur, perquè sí, tant, feia falta això.
Tant en Rodolfo com la Montse, com també la Blanca, passegen i pels carrers deveu veure moltes coses, traspassos, sí, ventes, tal, de xinga, sí, tal. I això deu fer pensar una mica, suposo, amb la realitat comercial de
Sitges.
Mira,
Sitges, no? En aquests moments, el que és el meu gènere, és, bueno, jo tanco ara per Nadal ja, però quedes en blanc, vull dir, ja no hi ha gent, ja no vens. El que no has venut a l'octubre,
ja no ho vendràs.
Ja estàs. Fins al febrer a les rebaixes, al gener, però ja estàs. En general, ara, vull dir, no sé, hi ha altres. No hi ha manera, és que no sé què passa. Escolta, tota la vida igual. A l'hivern no té... Pues la gent que ve a comprar a l'estiu o ve a passar el dia aquí, com és que compra a l'estiu i no compra a l'hivern? No ho sé.
No és una qüestió de gent que
potser
vingui, sinó de...
Potser és una percepció meva, que ja compro més desgana perquè sé que no es ve, no sé.
Teniu aquesta sensació?
No, és diferent. Bueno, el
meu
molt
és diferent perquè, clar, jo tinc, per exemple, campanyes, la campanya de Nadal, d'estiu...
És molt diferent, el teu.
És diferent. I jo sempre tinc regalets d'aniversari.
Clar.
I clar, un nen al voltant seu...
I genera moltes coses,
molta cosa. I pots estar malalt i també vas buscar algú perquè s'entretingui.
Sí, sí. Les àvies, tinc moltes.
Les àvies són unes grans.
Sí, perquè jo veig a la meva mare que a la meva filla li compra un detallet per això, un altre per això, i clar, la té molt més mimada que jo.
D'acord.
Aleshores, pues això passa en totes les famílies.
I per tant, un nen, una nena, genera llavors relacions, altres famílies que s'interessen per aquell obsequi, per aquell detall, i per tant això genera tot un mercat particular, no? Però tens la sensació que Sitges en general és d'un comerç molt... que s'obre, sí?
O no? Bueno, és que també posen coses una mica...
Sí.
No sé.
Ja vol il·luminar, sí.
És que jo no vull dir res perquè, clar, jo no tinc experiència en el món de les joguines i en realitat no sé, no?
No, ja t'ho dic
molt bones intencions.
Com a ciutadana, com a usuària dels comerços, en definitiva, en general.
Pues jo veig que obren moltes botigues i també les tanquen, però crec que és pels joguers. També,
Sí?
Sí.
Perquè, clar, jo he sentit al carrer Sant
Francesc... No creus tant que el negoci no sigui bo, sinó que veritablement partir d'un lloguer tan elevat és impossible que es puguin fer...
Però els lloguers més elevats que jo he sentit aguanten, eh? Perquè jo he sentit lloguers de 8.000 euros, 8.000 euros,
sí, n'hi ha.
6.000, 5.500, 7.000, i aquestes botigues continuen. I la veritat és que a l'hivern les ventes baixen. I més com està el poble, que està tot aixecat. Perquè les botigues del carrer Jesús, què faran aquest hivern? Què farem, per exemple, altres parts del poble que estan totes aixecades? No es pot passejar per allà. Els botiguers no venen, perquè està tot... Els cotxets no passen, les mares amb els cotxets no passen, per exemple.
La gent del poble ja anem a donar la volta.
Clar que un altre, és horrorós. Clar que un altre dirà bé, però quan això estigui arreglat, se suposa que els comerços també seran dels primers beneficiats, perquè tothom podrà passejar tranquil·lament o no?
Jo estic en peatonal i quan es va fer el peatonal ho vam notar moltíssim.
En positiu?
Molt en positiu.
En positiu.
Però molt,
Has fet un bon arrossegat, Blanca, i en Rodolfo també riu i va, i sí.
A mi ara em sap greu que posin tot el poble
peatonal. De moment això s'ha d'acabar.
Bueno, és veritat que sí, sí. El carrer Sant Josep abans era un carrer horrorós.
Clar, i ara
és que era un carrer de trànsit.
Enzita, punt i avall.
No portava, era molt, molt secundari, més que secundari. I ara, en canvi, és un carrer molt maco, amb arbres que tapen totes les botigues, però bueno, en arbres... No, és un carrer que té molta vida.
Rodolfo, deies que hi ha molt il·luminat.
Sí.
Així?
Sí, sí, sí. No, a veure, hi ha una cosa que està...
Quan dius això vols dir negocis mal plantejats? O productes que és molt difícil que aquí sitges.
Hi ha gent que s'ha d'enlluir-ne amb coses que a vegades són estudis mal fets. Hi ha molta gent, per exemple, que ha cobrat un ajut perquè s'ha quedat en atur o alguna per l'estil, amb això ja es fica un negoci i clar, el primer any o el segon any està aguantant les pèrdues que té i després s'ha de donar compte que el seu negoci no funciona i ha de plegar. Llavors això és molt perillós. O sigui, jo quan sento, per exemple, que diuen Barcelona Activa, montes un negoci en 48 hores, dic, no sé de què van aquesta gent, o sigui, perquè s'hauria de fomentar molt les empreses que porten molts anys, per exemple, funcionant, perquè aquestes empreses són empreses que ja tenen una estructura, ja porten una inèrcia, i aquestes empreses també tenen la possibilitat de durar un any més sense cap tipus o amb poca dificultat.
Entenc? Però s'han de suposar més o menys que qui posa un negoci ha fet el mateix que ha fet Blanca, no? Un cert...
No,
ho he fet.
Lo de Barcelona Activa no,
no però
lo del nivell 10 sí.
Lo del nivell 10 sí. És a dir, la teva proposta parteix d'un estudi a partir de la iniciativa del nivell 10, d'aquest àmbit que hi ha a nivell 10 de creació
d'empreses. Bueno, jo vaig anar perquè jo tenia una idea, no? Però sí. No tenia...
La forma de poder-la desenvolupar.
Tècnics per desenvolupar-la. Aleshores vaig anar allà i t'expliquen una mica de màrqueting. Bueno, et fan classes de màrqueting, comptabilitat, coses que et poden ajudar, riscos laborals també, coses que et puguin ajudar d'alguna manera a muntar la teva empresa. T'assessoren a nivell financer, o què és una SL, què és ser autònom, coses tècniques que potser...
D'acord, diguem-ne que vas sortir convençuda de poder posar en marxa la teva idea inicial,
bueno,
i a la vegada amb les eines per poder, això, un estudi de mercat, tot plegat, per assegurar, per dir-ho així, la inversió, no?
Sí, em van ajudar a posar les idees d'una manera verídica sobre paper, o sigui... Això que és, sí, sí. I posar-li nom a tot, no? Fer una suma, una resta, i aviam com sortia, bueno, més o menys, vale. Això em van ajudar.
D'acord, és a dir, que si aquesta idea no hagués estat vàlida, per dir-ho d'alguna forma, haguessin dit, mira, no. Banca, no, que això no va.
Exacte.
Per aquí, busca una altra cosa, o el que sigui.
Sí.
Però tu anaves per una altra, suposo...
No,
però...
en primer lloc, que això no es fa en 48 hores, que a vegades t'intenten dir, això és una cosa
molt
ràpida.
Vaig estar 8 mesos, eh?
D'acord.
I per un altre cantó, el problema més greu que hi ha són sempre les despeses fixes. Aquí és que quan hi ha problemes de facturació no pots reduir. ¿Vale? Aquestes són els lloguers, però nosaltres, per exemple, tenim el càrrec de personal. El personal no el despatxaràs. Nosaltres estem treballant cadascú de la nostra empresa al 120% de les possibilitats, perquè tenim una persona que ha tingut una criatura, coses en les quals resulta que et trobes amb que necessitaries més gent i no t'atreveixes a agafar-la. En primer lloc, perquè no paren de parlar de la crisi. Després, perquè la gent està convençuda que n'hi ha una crisi que a vegades no ha arribat a notar encara. Perquè jo em trobo molt funcionari que em diu, escolta, és que la crisi, i dic, però què crisi, que em parles? Dic, tu estàs cobrant cada mes i tal, i mou l'economia. Perquè si tu compres unes sabates, aquesta senyora després podrà comprar no sé què i comprar una palm, entens? Però que interessa que es mogui els diners. O sigui, no pot ser. Ara,
vols dir que encara que hi hagi crisi, hi ha persones que són capaces, per la seva situació econòmica, de continuar generant...
Ho han de ser. Si hi ha gent que no la nota la crisi perquè té el seu sou igual, no? I està treballant, doncs aquesta persona que continuï comprant, perquè què li toca?
Però té por, està guardant diners.
Sí. Bueno, doncs això fa malament
a
tothom.
Sí.
Clar, perquè tothom diu crisi, i això crea un pànic general.
Si ens estan explicant que si vols comprar-te un cotxe, no podràs fer com feies abans d'anar-te al concessionari, demanar un crèdit, i ja ho pagaràs,
no,
vale? Sinó que diuen, ara has de tenir els 30.000 euros que et costi el cotxe aquell que tu vols, vale? Perquè si no els tens no et donarà el crèdit. És el missatge que t'estan donant.
Sí.
Llavors, això en part té culpa pues, la banca, els constructors, el que tu vulguis, que han fet un un sistema en el qual ara actualment pues, els crèdits pues, s'han aturat bastant. Jo sé de moltes empreses nostres que li han aturat el tema, no han pogut renovar ara les pòlisses.
I com que no les han pogut renovar?
No, però és que clar, nosaltres també hem reduït moltíssim els impactes que ens fan a nosaltres perquè no estem venent. Estem facturant menys, quasi més que per la botiga, perquè n'hi ha sectors en els quals nosaltres no ens atrevim a vendre. O sigui, li demanem més garanties que abans.
D'acord. I si no us atreviu a vendre perquè teniu por que potser es farà la venda i ja en parlarem de si això s'arribarà a cobrar o no.
I ja t'ho dic, ara nosaltres, per exemple, igual agafaríem més gent si sapiguéssim que després podem reduir-la. ¿Vale? L'únic que entre que a mi perquè ens serveixi una persona, com a mi, ha de passar 4 mesos. Com a poc. Perquè fins a dintre de 4 mesos no coneix ni les referències, ni la forma de treballar, ni s'integra en l'equip. I llavors, si li faig un contracte de 6 mesos, que la faig servir 2 mesos? I perdut molts diners, o sigui, tindria de fer-li un contracte d'un any. Però és que jo no sé si aquesta crisi serà més aguda dintre un temps i ens baixarà el treball, perquè en aquest cas o sigui, ara tens moltes pors que n'hi ha empreses que li estan ajudant a que tenen altres convenis en els quals no tenen problemes per el tema de flexibilitat laboral, o sigui, que poden incrementar-se i reduir la plantilla d'una manera més senzilla.
És a dir, que d'alguna forma t'agradaria que hi hagués més flexibilitat laboral?
S'ha de protegir molt el treball del... O sigui, jo crec que el treballador d'estat no pot perdre el que ha aconseguit després de molts anys. L'únic que s'ha de buscar fórmules en les quals, jo què sé, n'hi hagi una bossa de treball, per exemple, a través de la DEC o a través dels ajuntaments o el que sigui, que tu puguis agafar gent de manera temporal durant 5-6 mesos i després retornar-la ja com si fos una ETT, tens? Però d'alguna manera que fos fàcil, senzill, amb un cost més reduït que el que ara et costaria anar a una ETT i demanar algú que... No sé, que tenim un problema està claríssim. Com resoldre'l? Igual no ho sé, però
és a dir, l'empresari prefereix treballar al 120% que no contractar algú per por veure què passarà.
Jo veig que anuncis, per exemple, de riscos laborals i tal, sempre dirigits al treballador. Jo crec que el dia que pensin en els riscos laborals dels empresaris, o sigui, realment sembla una cosa una mica rara, però que ningú ha pensat que l'empresari s'està forçant massa i que arriba un moment en el qual la seva salut a tot tipus, o sigui, que està molt malmesa, perquè resulta que no pot anar al gimnàs, no pot fer 50.000 coses que hauria de fer, i que diuen, no, és que tindries d'anar al gimnàs, què vols que vagi al gimnàs si estic fent 120 hores i no vull que el meu personal ho faci, o sigui, m'ho he de carregar jo, entens? I això està fent pràcticament quasi tots els empresaris.
Quanta gent sou ara?
Nosaltres som 8.
Sou 8. Heu estat més?
12.
12.
Però clar, no t'atreveixes tampoc a...
No, però...
Clar, necessitaríem ser capaç, 12, més o menys. O sigui, la nostra estructura està pensada per ser 12 persones. I ara què passa? Que estàs treballant pues, una mica així. Ja sap greu perquè a vegades no estàs explotant tot el que podria explotar, no estàs dient tot el... O sigui,
però és a dir, els números són sempre els mateixos, n'hi ha uns que no canvien, que són les despeses.
Efectivament.
El lloguer no es mou, les despeses de corrent, les despeses de personal, etc. I els que es mouen són, òbviament, els ingressos que entren, d'acord amb les circumstàncies.
No, i n'hi ha tota una sèrie de despeses que van relacionades amb la facturació, però aquestes ja les descomptem, perquè per exemple, gastaràs més telèfons si vens més. Però no passa res perquè...
No passa res perquè ingresses més i per tant pots d'això, no?
Però clar, les bases, o sigui, per exemple, la base de tarifària del mínim del telèfon, aquest s'ha de pagar sempre. Vale? El mínim del gas, de l'aigua...
Sí, i el mínim de tot ho paga sempre, no? Treballa sola a la botiga, Montse?
No, a l'estiu som dues. Som dues. Però a l'estiu ja comença el març. Ahà. Fins a finals d'octubre. O sigui, fa 5 mesos que no. Ara estic sola.
D'acord.
Però també...
En algun moment vas pensar...
A l'estiu érem 3 i havíem sigut 4.
Déu-n'hi-do.
Però ja fa 2-3 anys que estem dues només. Perquè també ens va passar que les noies que venien, doncs, els idees que havien de venir el diumenge, que és el dia que hi ha més feina, a la meva feina, és dissabte i diumenge.
Acabàrem-vos.
I llavors el diumenge, pues, deien que sí, i quan era el moment, ai, no sé que puc anar aquí, que puc anar allà, i jo també em sabia greu, i bueno, bé, i llavors al final vaig dir, bueno, jo que estic pagant aquí, si durant la setmana ja ho podem fer les dues tranquil·lament, i el diumenge que em quedo jo sola, vull dir, no em fa res.
Han canviat molt els horaris comercials, també?
Mira, jo això sí
ho
que...
Ho dic per si el petit comerç, d'alguna manera,
petit comerç,
també es veurà afectat
es
per...
Veu, té que fer també més hores, com dius tu. Si vols guanyar molt, tens que fer moltes hores. Jo el que passa que, com que sóc gran ja, i la botiga tampoc no vaig esprem-la a fer... No hi haig de viure, com si diguéssim, ja... Bueno,
a
l'estar sola tampoc necessito tant. Llavors no la tinc oberta masses hores. Ni a l'estiu ni ara.
D'acord.
O sigui, el cap de setmana, a l'estiu, sí, tinc obert més hores, però els diumenges obro i obro només 2 hores al dematí, 2 a la tarda.
Però és evident que
la gent veuen les coses, saben que aquelles 2 hores hi soc i venen.
Però és evident que si un hagués de posar un negoci
ara,
en marxa...
Si poso un negoci en marxa, tindria obert a l'estiu tot el dia.
Tot el dia?
Tot el dia, perquè al
migdia... Ni migdies tancats, eh?
No tancaria al migdia. Si volgués ser una bona comerciant, no tancaria al migdia.
Rodolfo?
Pensant al cost de personal que representa. Perquè quan abans
deies... Ja, és que ho dic perquè aquí hi ha... Tindries que tenir personal per fer hores, però vendries.
És que aquest és un debat molt del petit comerç davant aquells altres comerços o franquícies que obren tot el dia, inclòs al migdia, i que al migdia s'ha convertit en una hora en què també molta gent va comprar.
Sí,
és clar.
Jo, per exemple, si tinc que comprar-me unes sabates i estic a la botiga, pues quan aniré al migdia...
Clar. Sí.
I aprofito.
Jo crec que el diumenge pues, també és un dia boníssim i clar, tampoc el personal, pues, si has de pagar el personal, no sé si et resulta, i més no volen venir. Mira, obro jo.
D'acord.
I els diumenges es treballo.
D'acord,
jo.
Perquè ens diràs, Montse, que és molt millor un diumenge que un dilluns.
Hombre, i tant. Ja no et dic res més la setmana. Ara, en aquest temps...
Que tota la setmana.
Que tota la setmana.
Dit així. Estaràs sola a la botiga?
Jo, en principi, estaré sola. Ja m'han dit que al Nadal no podré, que no sé què, que no sé quants, vale, però tampoc sé si podré pagar jo algú. Aleshores prefereixo...
Com som a vegades les persones, eh? Que abans de començar diem, per Nadal no podràs, no,
no
sé què,
no?
Ja en parlarem, quan vale, arribi Nadal ja en parlarem, no?
Però primer tinc que pagar moltes coses abans de poder pagar algú, aleshores faré pues el que pugui, reservar les joguines, donar-li després, o... portar-li a casa...
D'acord,
si
és a dir, plantejar una estratègia que de moment et permeti que tu sola puguis anar...
Sí, de moment ja tinc moltes joguines reservades, que han vingut i m'han dit vindré a buscar-les el 20 de desembre, per exemple, jo les tinc, que tinc un magatzem molt gran allà guardades. I quan obriré jo? Pues sempre que pugui. Com està la botiga, és estar com a casa meva, sempre que pugui... que m'acabo a les 3 del migdia, pues a les 3, que no tanco, pues no tancaré. El diumenge, per lo que he vist en 3 setmanes, el carrer Sant Josep està molt apagat. Clar, no és el mateix.
No és el mateix.
El carrer Parellades, que és el més cèntric i per on tothom passeja, que el carrer Sant Josep, que està molt apagat. En canvi, el diumenge pel matí és molt bon.
És un molt bon moment,
sí,
no?
Sí, molt bon moment. Perquè està la Bell, hi ha un bar que van a prendre
xurros
amb xocolata.
O sigui que el que dieu, que on hi hagi gent,
hi ha venda.
Exacte.
O molt probable.
Faràs 40 hores laborals.
Em pensava que diria això, en Rodolfo.
No,
perquè moltes dones grans i moltes persones grans diuen pensar... Esclar, quan diu que la botiga és com a casa seva...
Jo estic acostumada a treballar dissabte i diumenge,
Jo també, o sigui, jo quan estava fent d'enginyer, per exemple, amb coses d'automoció, pues, treballava també moltíssimes hores. Però com estàs en un contracte en el qual no et miren les hores, és una trampa. Perquè llavors ja vol dir que és responsable d'un projecte i ja...
Però ho dic en aquell sentit de quantes persones poden dir...
I les hores que estiguis a casa teva, que tindràs que passar factures, tot aquest...
Vale. Però em refereixo que si ara estiguéssim parlant d'un treballador, mai podria estar en aquestes condicions.
Mai.
I el treballador normalment té garantides uns ingressos que nosaltres d'alguna manera no tenim garantits. I abans d'alguna manera, jo ara parlo com a empresari. Hauríem de poder tenir algun tipus de seguretat, ja fos pública, privada, el que fos, de que d'alguna manera tens garantit un ingrés, almenys de que si algun mes no arribes a les despeses que d'alguna manera quedes compensat i puguis cobrar d'aquí fons.
Vols dir, Rodolfo,
que després tinguis de tornar.
Que és molt difícil parlar d'una activitat comercial bona si les persones que vulguin posar en marxa comerços es troben en un context en què els és molt difícil per determinades circumstàncies que a altres persones no els afecten en la seva vida.
No, i a part d'això, que l'empresari i l'autònom es troba en una situació de risc laboral continu, sí, sobretot a nivell emocional, perquè estem en una situació que crec que encara no s'ha plantejat que és un motor, el motor real de l'economia aquí a Espanya, jo crec que és l'autònom i sobretot a Catalunya, és l'autònom o la petita empresa, i aquest petit empresari i aquest autònom en els moments de crisi, d'anomenada crisi, és quan està donant més del que pot, és quan hi ha molt risc de 50.000 perills que té, inclús de que tingui un accident conduint o 50.000 coses, no? i que d'alguna manera és una cosa que s'hauria de mirar de reduir, perquè és, la gent també... Jo ara penso, m'agradaria tenir una botiga a Vilafranca i una altra a Vilanova. Sí, ja ho hem mirat 50.000 vegades, però clar, jo miro enrere tot el que representa i dius, bueno, jo abusaria ara que podem estar bé, però i com estaran dins de 6 mesos? Com és? I si jo tingués més garanties, jo m'hauria més...
Saber si, però si no, amb prudència...
Home, clar, és que, és que nosaltres som els que, si estem una mica segurs del nostre futur, podem agafar i podem donar feina, podem crear postos de treball i en realitat podem donar la cotització a la seguretat social, que és el que després ens interessa per pagar-ho tot.
Susana, tens 30 segons, jo no sé què farem pas.
Molt ràpid. El proper dilluns 24 de novembre tindrà lloc la inauguració del quart concurs de postals de Nadal. Ho fem a la sala d'actes de l'Escola Politècnica de Vilanova a les 6 de la tarda. Aquest concurs l'organitza l'ADEC, el Col·legi d'Enginyers, l'Escola Politècnica i la Delegació al Garraf de la Cambra de Comerç. Col·labora l'Ajuntament de Vilanova i la Llibreria de la Mulassa. I l'exposició d'aquests treballs presentats per aquest concurs tindrà lloc del 24 de novembre al 12 de desembre i es podrà visitar el vestíbul de l'Escola Politècnica de Vilanova.
Més informació, www.adec.cat. Aquesta és la pàgina d'internet de l'Associació d'Empresaris del Garraf, de l'Alt i el Baix Penedès. Blanca Altimira, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Sort en aquest projecte, a veure si això funciona. Montse, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Rodolfo, gràcies. Susana, gràcies. En 15 dies de nou el temps de l'ADEC i en 5 minuts el nostre mòbil és al Mercat Nou. A veure què ens expliquen des d'allà. Fins ara. Que està ple? Està ple com... Es veia venir això. Tornem en 5 minuts. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.